Seguim a Ràdio Benicarló al nostre temps d'entrevistes i al MUCBE, a la capella del MUCBE, ja tenim les últimes obres de l'artista Cinta Barberà. Totes elles estan reunides en una exposició que es diu La vida en colors, que recorda una mica el títol de la cançó de La vie en rose i totes aquestes coses. Tenim amb nosaltres a l'artista Cinta Barberà, amb què parlarem del que és l'exposició, del que és també el missatge o la filosofia de la seva exposició i també del seu art. No només ens quedem en aquesta obra. Cinta, què tal estàs?
Hola, bon dia.
Estem encantats de tindre't així a Ràdio Benicarló. Comencem parlant d'eixa vida en color per a fer-nos un mapa mental. Comenta'ns en què consisteix l'exposició La vida en color.
Bé, La vida en colors és una exposició, la més recent que tinc, dins en la que porto 15 obres, són 13 escultures i 2 collages. N'hi ha algunes peces que són, com aquí que diu, d'anys enrere, però són les més poquetes. I les darreres, és que les últimes que he fet, són, em volia experimentar en color i a lo millor era una manera de transmetre la meva manera d'estar, que estava més feliç. Sí. I llavors, pues bueno, és, al fin del cap, l'art és reflexar el teu estat d'ànim o el que vols dir. Uh-huh. I en este cas, pues, era també experimentar una mica en colors.
Uh-huh. A banda dels colors, el que també és important a l'exposició és el tema de que li fas un gir o representes escenes quotidianes.
Sí.
Aleshores, conta'ns una mica sobre això també.
Pues bueno, era... Me va sortir la primera perquè l'estiu passat vaig passar tanta calor. Que jo te dic, vaig a reflexar-ho perquè d'alguna manera, no sé si algun artista ho ha fet, però vaig a fer una escultura que s'estigui ventant. I arrel d'això, bueno, són escenes quotidianes perquè és el dia a dia. És la lectura, que sóc una lectora empedernida, quan llegeixo un llibre, és la peça que n'hi ha, que es diu Explica'm una història, fes-me somiar. Després fent-se un selfie. Mm-hmm. Avui en dia és que abans se feien a lo millor les escultures mirant-se a l'espill.
Clar.
Però avui en dia se miren tots al mòbil.
Clar.
Me tenia que modernitzar d'alguna manera. I pues, la de la vie en rose, que és un estat d'estimació.
Mm-hmm.
N'hi ha la happy, que és que estava feliç i és la que té el color més intens.
Mm-hmm.
I bueno, és això. Després n'hi ha, tinc bronzes.
Uh-huh.
I tinc talles de fusta.
Uh-huh. Dins de les escenes, perquè al cap i a la fi són escenes quotidianes i tots pensem una mica el tema de que la rutina com que tenim al cap que és avorrida. Aleshores, a l'hora de fer les escultures, per a donar-los ese toque i ese punt d'interès, com has trobat lo especial en lo quotidià, anem a dir?
Suposo que això deu estar dins de cada artista, no sé, de voreu, no sé com explicar-ho, jo ho he explicat treballant.
Mm-hmm.
La veritat és que no sé, vaig a fer això i ja ha sortit.
Mm-hmm.
Sí, si ho hagués explicat d'una altra manera, escrivint seria escritora, vull dir, si mm-hmm. està clar.
No, però no n'hi ha, moltes voltes no n'hi ha millor representació que una bona imatge, a més en escultura, que com que es veu,
sí.
Es veu més tangible. L'escultura és una forma de fer art que sí que tenim moltes exposicions escultòriques i tal, però com que sempre ens fixem en el tema sobretot de pintures, de quadros i tal. El teu interès per l'escultura com naix?
De ben xicoteta.
Uh-huh.
Ja passejava pel parc de Barcelona i veia les escultures i deia, això m'agrada, però no m'acaba, no? I quan vaig començar a estudiar, que se fa un any general de tot, allí, al ser més gran, vaig començar a descobrir a Henry Moore, a Chillida, i tot, entonces ja me van enamorar.
Uh-huh.
I a partir d'ahí dic, jo vull fer, si no igual, algo paregut.
Uh-huh.
Perquè me va encantar. Ja t'atrapa i no te deixa. I jo quan penso en una idea, quan la dibuixo, la faig en tres dimensions. Vull dir, quan una idea la faig un dibuix en totes les dimensions, però després faig una maqueta en fang. I ja penso en tres dimensions, no ho sé.
Canvia molt la perspectiva quan et dediques a l'escultura en quant a, jo què sé, a, com tu has dit, el tema de pensar en tres dimensions o la teva manera de pensar. Et canvia la perspectiva a l'escultura?
Home, clar. N'hi ha persones, jo que ho tinc en la docència, que he estat donant classes tants anys, que no veuen en tres dimensions. És a dir, costa molt entendre una peça de tres dimensions per fer-la o per entendre-la. N'hi ha persones que els hi costa. Mm-hmm. I hi ha persones que no. I no sé si és una part del cervell que està més desenvolupada.
I clar, també vos dediqueu més a això. Quina diràs, a més d'aquesta qüestió, per a tu el valor diferencial de l'escultura en comparació a altres expressions artístiques?
No ho sé, perquè jo pràcticament ho toco tot, perquè a l'escola he estat donant classes igual de pintura com d'escultura, com de ceràmica, com de torn. En cada moment i cada expressió, o sigui, segons el que vulguis dir, si tens un abanico de possibilitats, de tècniques que puguis saber. Avui en dia, un artista ja no s'ha dedicat només a una cosa. Un pintor igualment pot fer escultura i un escultor pot fer pintura. En un moment donat, segons la idea que tingues, si tu tens una possibilitat de saber diferents tècniques, tens moltes més possibilitats d'explicar el que vols explicar.
Perquè, clar, perquè a més les coses que expliques o com t'expresses, sabent moltes tècniques, és més factible, perquè no és, igual no és el mateix missatge el que pots donar amb escultures que amb pintura o amb altra expressió.
No. El que passa que l'escultura, l'ideal seria fer-ho pues, alguna en plan monumental, que es pugui veure a un espai públic i que ho pugui gaudir tothom. Aquí, això és, jo suposo que és la il·lusió de tots els escultors.
Que després ja si es fa la realitat o no, ja és una altra...
Sí, això ja és una altra cosa.
Ja és una altra qüestió.
Sí.
Estàvem comentant aquesta part escultòrica, però clar, tu tens una trajectòria al món artístic prou extensa, a més també has estat com a docent. Conta'ns una mica això, el teu bagatge pel món artístic. Com va començar i com es va desenvolupar?
El meu món artístic, pues me recordo que de menuda els Reixos me portaven nines i de relleno ja pisos de colors i blocs, i la nina ni me la mirava i pràcticament me n'anava als ja pisos de colors, i només vaig entrar a estudiar i vaig tindre la sort al vindre a viure a Vinaròs, que vaig entrar, ja he estat donant classes durant 39 anys. I pràcticament una vida. I és bo, a mi m'ha anat molt bé, ha sigut... Me considero una persona molt afortunada per haver treballat en el que m'ha agradat, i perquè a mesura que anava ensenyant me veia obligada a dependre. Perquè, clar, no te pots dormir als llores. I mentre hi he estat ensenyant, durant tota aquesta trajectòria ja he après moltíssim. I llavors, pues per això m'agrada.
Has mencionat una cosa, que és que tu has tingut sort al cap i a la fi de poder desenvolupar el teu treball en eixe àmbit que és el teu i el que t'agrada. Però eixa qüestió, a hores d'ara, tema de treball pels artistes, com està?
Ui!
Ui!
A veure, tu estudies a carrera de Belles Arts i el primer que busques és donar classes, perquè és molt difícil viure de les exposicions. N'hi ha un món allí de galeries i de tot això que és difícil. Ja no entrar, sinó el poder viure d'això. Hi ha un cert nivell, suposo que està en tots els nivells, qui escriu i que tot, t'has que buscar la vida d'una altra cosa hasta que no tens un nom o simplement vius d'una altra cosa i l'altre ho vas fent perquè t'agrada.
I tal volta, mentre et pugues mantindre d'una altra cosa, si tix alguna exposició o alguna cosa així, però no sempre viure d'exposicions. És que també ho van comentar amb l'artista Isidro Moreno, amb qui compartixes l'espai també, i a més fins al 6 d'agost també, que ell deia, per exemple, que estava el tema Roïm, perquè a més moltes galeries, a banda del que tu has dit, que per a ficar-se com que és molt difícil perquè suposo que tenen una programació molt tancada i tal, que també estaven tancant moltes galeries sí. últimament.
Sí, sí, sí. Jo he treballat en de Barcelona, dos han tancat, una de Tarragona també ha tancat. Les que s'han mantingut són les que tenen un sistema, que a mi m'agrada prou perquè l'art pot arribar a tothom, que és de socis. Uh-huh. Si tu entres allí, pagues una quota al mínim, no sé si són 50 euros al mes, t'envien un catàleg anual i si a tu t'agrada algo, durant un any o dos has anat donant i ja tens pa una obra. Uh-huh. Llavors, això ho veig molt bé. Estes són les que no han tancat.
El tema de l'associacionisme és una cosa que es du molt a hores d'ara en moltes organitzacions, per exemple, galeries i tal. Després de parlar d'aquest context actual de com està el tema, sobretot més laboral i de poder exposar i tal, anem a centrar-nos altra vegada en la exposició, perquè altra cosa de la que també volia parlar amb tu és sobre aquests colors que utilitzes a les escultures. Conta'm una mica sobre els colors que has triat i per què.
Bueno, el roig és evident que era per la calor.
La de la calor, a més, és super representativa.
Era evident, no la podia fer en
que
color.
Jo crec que tot el món està ahí en sí.
No la podia fer en un color gelat, la tenia que fer en un color càlid. La de Happy en blau, perquè per mi el blau és un color de tranquil·litat i de felicitat. Les verdes, perquè m'agrada el color verd i el rosa, perquè era, ja ho donava la peça, la vida en rosa. Sí que cada color té un significat, segons la gamma dels gelats, la gamma dels càlids, segons el sentiment, és... Bueno, cada color, no sé, Kandinsky era també... Cada color, era una nota musical per ell, imagina't. Però per ell, per explicar això, va tindre que escriure un llibre. Ara no tenim temps.
No, però és això, jo crec que a l'escultura com que es veu molt, molt més reflexat. I les tècniques que utilitzes, conta'ns, quines tècniques has utilitzat per a fer les escultures?
Mira, primer que res, quan tens una idea, el primer que tens que fer és una maqueta, per lo menos en escultura. Una escultura que tinc a la biblioteca de Vinaròs, en la que vaig guanyar el primer premi d'escultura que van fer, és un cap de lleó de fusta, de proporcions molt grans. Per fer això vaig fer 14 maquetes, fins que no vaig trobar la forma que jo volia. Mm-hmm. O sigui, no és només la feina acabada, sinó la feina que n'hi ha anterior. Un cop tens allò, tens que preparar el material i després fas la talla de fusta, la polixes, la tenyixes, l'enceres, això és un procés de talla. Les que faig en refractari, igualment faig maqueta, les faig una maqueta més menuda i segons la forma que me'n surt, dic, pues està la vull de 50 centímetres o està la vull de 2 metres, segons. I les de bronze, el que tenen és una finalitat que jo no la puc fer. La fundició de bronze ho tinc que portar a una fundició. Jo faig l'original, allí treuen un mollo, vaig fer la cera perduda. El procés és igual que a l'edat mitja, no s'ha pogut avançar gens. És igualment, se fa de l'original, treuen un mollo, d'este mollo fan la cera... Des de la cera treuen un altre mollo i ahir fan...
Home, si funciona,
la
digui-ho.
Sí, la veritat és que ha quedat bé. A l'exposició tinc dos, un cap, un busto i un altre que és un homenatge a Botticelli, que és la Venus.
Quines són, ja que has nomenat a Botticelli, els teus referents, quines diries que són?
Bueno, a mi m'agrada molt Henri Moore i Chillida, m'agrada molt. Però bueno, Botticelli m'agrada, però no... Bueno, o sigui, vaig veure la Venus i la vaig fer al meu aire. Que potser ho veigués ell i diria, i esto què és?
No, diria que és un món homenatge, jo crec. A més, és que és molt diferent de veure el que és el quadre a veure ja una representació escultòrica. No ni millor ni pitjor, sinó que és molt diferent el tema de la percepció. Ara, altre tema que volia comentar amb tu. No sé com... Tu m'il·lustres. Tema de la dona en el món de l'escultura. Com està aquest tema també?
Pues n'hi ha moltíssimes dones i jo dins del món actual només n'hi conec una. Per almenys que surti no al moment al món de l'escultura, al món general de les arts plàstiques. El Museu del Prado, als sòtanos, les obres que n'hi ha, la majoria són de dones, no les exposen. I després les escultures, ja me diràs quantes dones n'hi ha escultures que se veien.
Sí, que és que ho penses i no... Bueno, i és que tampoc.
La Susana, pintores... Susana Solano, me pareix que n'hi ha una. Però és l'única que conec que estigui a un nivell internacional o que estigui, que hagi fet alguna cosa així... No sé si és que tenen temor de que no tinguin força o algo per l'estil.
Sí, perquè, clar, o sigui, perquè tal volta això seria la... Que no és una raó perquè no, però...
No, és cap raó.
Dius, escultura, no, un treball així, però no. O sigui, és que no té res a veure. Tu creus que creus que podria ser per això una raó?
Jo trobo que... Estarà, les dones que ens han dedicat a l'art, espero que la cosa ja vagi canviant, no? A veure, un home, per exemple, es dedica a l'art i se tanca dins de l'estudi i no li importa res més, no? Les dones tenim altres obligacions. Llavors, ho tens que compaginar en una família, en una feina, en portar una casa. O sigui, jo trobo que l'esforç és molt més gran. Sí, perquè tu te pots tancar l'estudi i dir, ja me crien amb uns fills, ja me fan el dinar, jo puc estar treballant 12 hores seguides. Però les dones, sigui perquè no mos hem atrevit a fer-ho fins ara, o tens que renunciar a moltes coses i tens que triar entre l'art i la família i la feina... I totes les obligacions que ens envolten per ser dona.
I quan no hauria de ser així perquè està la conciliació, vull dir, si jo tinc un... Si també l'art per a mi és un... A banda, que si fos un hobby també hauríem de tindre temps per als nostres hobbies, però a més, quan és un treball, és com que hauríem de tindre aquest dret de dir, escolta, he de fer això, em tanque jo ara l'estudi, i ja després tornaré. I el tema del futur, com ho veus, Cinta? El tema del futur d'arts plàstiques i pensant en l'escultura, perquè comentaven que el tema d'exposar està una mica complicat per les galeries tancant i perquè la programació també és com molt encorsetada, però sí que és cert que propostes artístiques dins del món plàstic es veuen cada volta més, en gent jove, en gent que està començant i tal. O sigui, que tu com veus el futur del món de les arts plàstiques?
Jo conec gent jove que s'estan organitzant molt bé. I la veritat és que estan fent coses fora de lo que és lo que dona diners, no? Suposo que deu ser perquè se dediquen a una altra cosa i poden fer aquestes coses perquè arriben als demés sense tindre que dependre econòmicament d'això, però la part de la gent jove, en plan de... És que l'art ja no és només pintura i escultura, és immens. Jo sí, que trobo que se manegen bastant. I el que tindrien que fer, des d'aquí reivindico a tots els ajuntaments, a tots, que la cultura, per favor, no sigui l'últim. Perquè normalment és l'últim, és on no fa falta arribar aquí. Una bona escola d'art a qualsevol poble fa molt, perquè nosaltres a l'escola d'art d'allí de Vinaròs hem preparat a moltíssima gent per entrar a Belles Arts. Hem donat vida a gent gran que no han tingut, sobretot dones, que no han tingut oportunitat de poder anar a estudiar a un altre lloc, i allí per almenys han pogut matar el cuc. I això és molt important. I això és molt important a nivell cultural d'un poble, el que la gent, quan ha d'aprendre a fer alguna cosa, se fixen més, és a dir, canvia el gust. O sigui, adquireixen adquirixen una cultura que d'una altra manera potser no la tindrien. I un poble es veu que avança quan és cult.
Sí.
Llavors, quan un poble és cult, no mos enganyen per altres puestos, podem pensar més per natros. Uh-huh. I bueno, jo trobo que som més feliços, no?
Sí, i també, per exemple, el que has comentat de la gent gran, n'hi ha molta gent que, a més, li agrada molt la pintura, moltes dones que tal volta no havien pogut fer-ho abans, però també sobre la gent major, que està molt el tema de la solitud i tot això, amb anar a aquestes classes de pintura, socialitzen amb la resta de persones, ja sigui amb gent de la seva edat o gent més jove. També el temps, la perspectiva, el sentir que estan fent alguna cosa i que no per ser gent major és com que ja no tenen res a fer, o sigui... Perquè sí. L'art tampoc té edat.
No. Pot ser major als 30 anys i als 60 o als 70, trobar-se molt jove. A veure, és l'actitud que tens. I si tens ganes de dependre, sigui el que sigui, ja ets jove.
Mm-hmm. Cinta, finalment, per a convidar a la gent, benicarlandes, bueno, i també gent del voltant, a qui vinga a veure aquesta exposició, per què hem d'anar a veure La vida en colors?
Bueno, suposo que...
Perquè l'he fet jo.
Home, a mi m'agrada quan faig una exposició que vagi gent a veure-la i que me diguen pues m'ha agradat o no m'ha agradat. I m'ha agradat així, perquè, no sé, és, pues per això, per lo que estàvem parlant ara, per l'art, no?
Mm-hmm.
Tens una altra... Veus la visió de la vida d'una altra persona,
uh-huh,
i a través d'un material que potser tu no se t'hagués ocorregut mai, i això t'obri noves finestres. Jo trobo que no només la meua, se tenen que veure totes les uh-huh exposicions.
A més, amb aquesta veient que tal volta el que has dit tu, si una persona no coneixia molt del món de l'escultura, igual diu, ostres, doncs m'agrada, doncs vaig a investigar, igual m'apunte jo també a una escola d'art o el que siga i comence. O sigui que jo des d'ací també recomano veure eixa Vida en colors de l'artista Cinta Barberà que tenim ací a la capella del Mucbe. Ha sigut un plaer Cinta, tindret a Ràdio Benicarló. Bé, ja posaré jo m'agrada, que segur que m'agradarà, i et desitgem molta sort per a projectes futurs i que tornes a dur-los a Benicarló per a
moltes
que es
gràcies.
Moltes gràcies.